Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva a casa nostra, amb l'actualitat blaugrana que passa per diversos fronts. La notícia del matí ha arribat fa una hora aproximadament. Pedri renova amb el Barça fins al 2026. És oficial, la clàusula de rescisió queda fixada en 1.000 milions d'euros. També estem atents a l'equip, que s'apropa al partit de diumenge contra el València. De les últimes hores, destacar que Desta ha jugat de titular i ha marcat amb els Estats Units. Venia de tenir molèsties, així que estarà a disposició de Koeman pel partit. El que no estarà serà Araujo. Avui li han fet proves ja aquí a Barcelona i es confirma la lesió als isquios de la cuixa dreta sense especificar temps de baixa. I estem pendents també de tot el que té a veure amb l'assemblea de compromissaris de diumenge. Atenció que Bartomeu ha replicat via comunicat els números exposats per Reverter la setmana passada. Evidentment, no quadren ni les pèrdues, ni el deute, ni l'impacte Covid. Ha passat tota la vida. Els que marxen dibuixen uns números i els que arriben en pinten uns altres de molt diferents. Tot això al Barça, de seguida ens hi posem. A l'Espanyol sentirem a Didac Vila. Recordo que l'Espanyol no jugarà el seu partit de Lliga fins dilluns, que rebrà el Cádiz. Avui tenim partit de Champions femenina. El Barça juga a 3:15 al camp del COE danès, en busca de la segona victòria en dos partits. En bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga, molt ajustada, d'un punt, 79-78 davant Olympiacos a la pròrroga. Tres partits, tres victòries pels de Jessica Vicius, que ja demà tornen a jugar a Mònaco. I en handbol tenim partit amb morbo avui al Palau. El Barça rep la visita en partit de Champions del Dinamo de Bucarest de Xavi Pascual. Després sentim les impressions de l'exentrenador del Barça en el que serà el seu retorn al Palau. I encara una cosa més, avui arrenca el Rally Catalunya a Salou, torna després de la pandèmia i íntegrament sobre asfalt. El francès Sébastien Ogier tindrà l'oportunitat de proclamar-se campió del món ja aquí a Catalunya. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella a la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us ho posem difícil, eh? Us preguntem quin jugador us agrada més, si Gavi o Pedri. Impressionant. Està l'enquesta igualada al 50%. Gavi 50%, Pedri 50% dels vots. En clau espanyol, us preguntem quin d'aquests migcampistes ha de ser indiscutible a l'11. Guanya Darder amb el 78% dels vots, per aquell Dibare heu votat el 14% i Pari Ángel Herrera el 8%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'actualitat del Barça, que té un claríssim nom propi, Pedri, fa aproximadament una hora Hem conegut, s'ha fet oficial la seva renovació amb el Barça fins al 2026.
Tot just a les 2 de la tarda el Barça ho feia oficial a les xarxes socials del club, aquesta renovació de Pedri, un vídeo de 18 segons on surt el canari, l'any fins al que estarà vinculat, el 2026, i la seva firma. A més, anava acompanyat de les frases "Ai, Pedri, para rato" i "Com el Barça en lloc". Pedri continuarà al Barça com a mínim 5 anys més al club. La clàusula de rescissió passarà de 400 milions d'euros a 1.000 milions d'euros, és la clàusula més alta de la història del club i, evidentment, anti-shakes, com explicàvem ahir a Sportscope. A més, com ja també us vam explicar ahir en aquest programa, demà Pedri, acompanyat dels seus pares, del germà, dels seus representants, oferirà una roda de premsa per escenificar aquesta renovació. Serà a les 2 de la tarda a l'Auditori 1899 del Camp Nou i abans signarà el contracte amb el president Joan Laporta al seu despatx.
Doncs Pedri ja ha renovat. Ara el proper, cronològicament, que hauria de renovar seria Ansu Fati. Us podem explicar sobre Ansu Fati que hi ha hagut contacte a les últimes hores entre el Barça i Jorge Méndez, que és el seu representant i que està ara mateix a Barcelona. Ens diuen que les converses van per bon camí, que no hi ha d'haver problemes perquè Ansu Fati renovi pel Barça, perquè el futbolista vol quedar-se, vol seguir al club, però ens diuen també que fa falta esperar una mica, que no es tancarà de forma imminent i que s'haurà d'esperar. Però que les converses, repeteixo, entre Ansu i el Barça van per bon camí. Això pel que fa al tema de les renovacions, Víctor, hem de buscar novetats esportives que s'apropa ja el dia del retorn del Barça a la competició, a la Lliga. Diumenge el Barça rebrà el València al Camp Nou.
Amb tres partits claus després d'aquesta finestra de seleccions, han tornat avui més jugadors dels seus compromisos internacionals. Ter Stegen, Memphis Depay, Luke de Jong, Frenkie de Jong, Yusuf Demir i Nico, que estava amb la sub-21, ja s'han entrenat aquest matí a la ciutat esportiva. Demà, nova sessió a les 11. L'únic que manca per arribar a Barcelona és Serginho Dest, que ahir va jugar l'últim partit d'aquesta finestra amb Estats Units i va marcar un golaç, la veritat, en la victòria contra Costa Rica per 2-1. Dest no estarà contra el València per el viatge que ha de fer i per la manca de temps i de descans que han tingut els altres, com han tingut els altres internacionals. Jugaria Sergi Roberto a la seva posició, però sí podrà arribar contra el Dinamo el proper dimecres. Avui era dia també de més proves mèdiques per Ronald Araujo, aquesta vegada a Barcelona. S'ha confirmat que el central uruguaià té una lesió als isquiotibials de la cuixa dreta. És baixa i no s'especifica en el comunicat mèdic el temps de durada, però tenint en compte aquesta lesió, es perd segur els partits del València en Lliga, el Dinamo Champions, i més que probablement el clàssic del proper 24 d'octubre. És una baixa sensible per Koeman, qui en Lliga podrà fer doble amb Piqué i Eric García, però que en Champions compta perquè no podrà utilitzar Eric, que compleix sanció després de l'expulsió contra el Benfica. Recordeu que les bones notícies per Koeman arriben amb el Kun Agüero, que debutarà diumenge, amb Alejandro Valde, que torna per reforçar el primer equip, i amb Ansu Fati, que cada vegada assumeix més carregada a treball i s'apropa el moment perquè sigui titular.
Estem pendents de la pilota i estem també els últims dies molt pendents de l'assemblea de compromissaris del proper diumenge i de tot el que genera. Ahir, Víctor Bartomeu va replicar els números, les grans xifres exposades per Reverter la setmana passada i, com era d'esperar, tenen poc a veure les unes amb les altres.
Sí, hi ha grans diferències. Els números de Joan Laporta els van conèixer de la mà del director general del club, de Ferran Reverter, i els de l'expresident Josep Maria Bartomeu els ha posat damunt de la taula ahir amb un comunicat de 7 pàgines. Són números on els de l'expresident del Barça que són més propers a les xifres que va donar Javier Tebas, el president de la Lliga, en una carta que ja us vam explicar, que enviava a tots els clubs de la Lliga. Ho va enviar aquesta setmana, una missiva on explicava que el mandat de Bartomeu estava dins del control econòmic de la Lliga, que no se l'havia saltat, i parlem d'aquestes grans diferències perquè la primera ja arriba en la forma de presentar els números. La Junta de Laporta ha dividit l'exercici econòmic de la temporada 2021 en dues parts, separant els mesos on no era president dels qui sí ho era, des del 7 de març d'aquest any. Bartomeu, per contra, manté que no és legal dividir aquests comptes. D'aquests números, l'expresident del Barça calcula que l'impacte de la Covid ha suposat una pèrdua de 225 milions d'euros. En canvi, Laporta el calculen només 92 milions, no arriba a 100. De les pèrdues, el president del Barça la xifra en 481 milions d'euros, on afegeix la devaluació dels jugadors del Barça i aspectes com litigis, com per exemple el cas Neymar. Bartomeu ho rebaixa fins als 263 milions. I per últim, el deute, que també era un dels grans titulars de la roda de premsa de Reverter, ell va exposar al director general del club que era de 1.350 milions d'euros bruts i, en canvi, Bartomeu defensa que és de 558 milions d'euros nets el deute total del Barça.
Com dèiem abans, els números dels que marxen pràcticament mai tenen res a veure amb els números dels que entren. Has estat aquest matí, Víctor, en una compareixença dels diferents grups d'opinió barcelonista que han volgut fer una prèvia de l'assemblea.
Sí, 7 grups d'opinió barcelonista, el senyor Ramon, Dignitat Blaugrana, Seguiment i Compromissaris del Futbol Club Barcelona, Un Crit Valent, Transparència i Noies del Barça, l'han fet al Col·legi de Periodistes i han explicat les mancances que troben en aquesta assemblea de compromissaris de diumenge i les queixes que tenen. L'Oriol Clavell, de Transparència Blaugrana, exposa per Esports Cope què defensen i, sobretot, amb què estan molestos d'aquesta assemblea de compromissaris.
Creiem que res ni ningú pot estar per sobre el club, ni tan sols la directiva ni el president, malgrat que tinguin el recolzament de la majoria de socis. I aleshores, per això, nosaltres demanem que en el moment més delicat de la història del Barça, el que no podem fer és aprovar una reforma dels estatuts en bloc, tots junts. Tots junts i estatuts tan dispersos com el dels drets a la humanitat, com tothom està d'acord, o l'article 67, que suposaria perdre el control econòmic per part del soci. Aleshores, també em sembla aberrant que es pugui decidir un canvi dels estatuts amb aquestes presses i bueno, a correcuita i sense informació necessària.
L'article 67, del que parla l'Oriol Clavell, obliga la Junta Directiva a dimitir en el cas determinat 2 exercicis seguits amb pèrdues. Els grups d'opinió explicaven aquest matí que pel 30 de juny de 2023 queda molt temps i es podrien trobar solucions i no cal abolir aquest article. També ha parlat per Esports Cope Emili Perona, de Dignitat Blaugrana, que, a més de reclamar el vot electrònic com a punt de l'ordre del dia, troba a faltar això en aquesta assemblea.
Una que em preocupa molt, o sigui, jo he trobat a faltar el màxim d'informació possible sobre la due diligence i sobretot un posicionament del club de vist el diagnosi d'aquesta due diligence, que és el que pensa fer.
A més, els grups criticaven que no han tingut pràcticament contacte amb el club, ni amb la directiva ni amb executius, més enllà de converses informals, deien, i que hi ha manca de diàleg i l'objectiu que tenen és estimular els compromissaris per votar diumenge.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Que vagi bé. Completem, tenim el Marc Duc, de Manifest Blaugrana, un dels promotors del vot de censura contra Bartomeu i que a les eleccions es va implicar amb la candidatura del Víctor Font. Marc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. No va estar a la trobada aquest matí, no?
No, avui no ens tocava.
I això, per què?
No, però vam estar debatint com a grup i no ho vam considerar oportú, atesa la participació electoral que vaig tenir jo particularment. Mm. No, vam decidir que no ens corresponia.
Perfecte. Escolta, d'entrada, Marc, dic que sembla que finalment la reforma dels estatuts no es votarà en bloc. Sembla, bé, no tenia massa sentit perquè estem parlant de coses molt diverses, no? I segur que algunes generen un consens total i d'altres no tant, no?
Clar, és el que era raonable, estructurar les votacions com a mínim per temàtiques, si no individualment, que seria el més lògic, com a mínim per temàtiques. No té massa sentit votar amb una sola votació si volem activar les altres telemàtiques i si volem, per exemple, derogar l'article 67. Són dues matèries absolutament diferents que resoldre's amb una sola votació era una mica un contrasentit.
Ara et pregunto per algunes de les coses en particular que s'han de votar el proper diumenge, però abans et volia preguntar pel tema dels números, uns números que també s'hauran d'aprovar, s'hauran de votar en l'assemblea de diumenge, que són els números que va exposar la setmana passada el CEO Ferran Reverter. El que passa que ahir, Marc, Bartomeu en treu uns altres de molt diferents i ens preguntem, o la gent es deu preguntar, quins són els que estan més a prop de la realitat, perquè ja ho hem dit un parell de vegades durant el programa. Això sempre passa, històricament ha passat, que quan hi ha un canvi de junta, els que marxen plantegen uns números i els que entren en dibuixen uns altres de molt diferents.
Sí, va passar el 2003, va tornar a passar el 2010 i ha tornat a passar ara, com és habitual, ja, com bé deies, és una pràctica bastant normal. De reinterpretacions estan a l'ordre del dia. Mm. Aquí l'únic que és cert és que els números auditats són els que ha presentat el senyor Reverter o el club, per tant, hem d'agafar aquests com a bons. Dins d'aquests números, igual que passava amb els números que presentava Bartomeu, sempre hi ha matisos, sempre hi ha subjectivitats, sempre hi ha interpretacions, i una part d'aquestes són les que intenta destacar l'expresident Bartomeu amb el seu escrit, que d'altra banda és absolutament precari en la forma, i també en el contingut, perquè les justificacions són molt sui generis, són molt poc treballades, són molt poc fonamentades. Per tant, jo, si hagués de triar, triaria els números auditats pel club amb els matisos corresponents que tot tancament té. Sempre hi ha coses a mirar, sempre hi ha coses a revisar i sempre hi ha coses que són discutibles.
Molt bé. Escolta, fem l'exercici d'agafar el cartell blau amb el sí i el vermell amb el no. Marc, et sembla o què?
Va, vinga.
Comencem pel famós article 67, aquesta mesura d'autocontrol financer, que ve a dir que si tanques amb pèrdues dos exercicis consecutius, la junta directiva ha de plegar. Cartell blau o cartell vermell?
Cartell, no sé si te'n recordes aquella assemblea, aquell vot de la CUP que era un sí crític, doncs sí. Cartell blau crític. És a dir, sí, s'ha de suspendre aquest article perquè és absolutament inaplicable a dia d'avui, perquè l'herència rebuda és tan bèstia que no es pot aplicar, però necessitem mesures alternatives de control i vigilància. No podem entregar un xec en blanc. Per tant, seria un sí, però aporten més informació, si us plau.
Ja, un sí o igual marcar un termini, no? No ho sé, d'aquí sí, a 3 o 4 anys l'aixequem o el tornem a implantar.
Sí, sí. El club té un pla de viabilitat que és perfectament conscient de com estarà el club o de com pretén estar el club d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres i d'aquí quatre. Per tant, digue'm, mira, d'aquí un any estarem així, d'aquí dos així i d'aquí tres així. I si anem complint això, fantàstic, seguim endavant.
Molt bé. Un altre dels punts que pot portar polèmica és el tema de que qualsevol telemàticament es pugui fer soci del Barça, perquè hi ha qui veu aquí doncs el perill que es pugui perdre el control del club i que fins i tot el club es pugui acabar convertint en societat anònima. Aquesta mesura, Marc, cartell blau o cartell vermell?
Sí, no, jo crec que sí, cartell blau claríssim, perquè el club s'ha d'obrir, s'ha de democratitzar, quants més socis siguem millor, i més ara en un moment en el qual qualsevol aportació econòmica és benvinguda, però una miqueta el mateix que abans. Sí, però necessitem saber amb quines mesures de seguretat i per quines vies ens podrem fer socis, perquè si no, el que no pot ser això és un descontrol com el que d'altra banda hi havia quan les coses es feien manual. No sé si recordareu l'actualització del cens de 2013, crec que va ser, que es van caure potser 15 o 20 mil socis, perquè el cens estava fet un desastre. Doncs hem d'evitar això, per tant, hem de ser rigorosos amb les altres.
Perfecte. 1.500 milions de finançament per l'Espai Barça. Blau o vermell?
Aquí, desgraciadament, vermell, perquè ho veig precipitat, crec que hauríem d'arreglar el balanç abans, crec que hauríem de sentar una miqueta els números del club, en un, dos, tres anys potser, i a partir de dos anys ja mirar una miqueta com abordar aquest tipus d'inversió, però ara mateix jo crec que és precipitat.
I els números, què votem, blanc o vermell?
No, els números blau, perquè sincerament no hi ha un altre, són els que són un desastre, ja ho sabem tots, és que no es poden agafar per enlloc, però són els que són, per tant s'han d'aprovar, i sí mantenir, el que deia abans, mantenir l'ull posat en aquells punts més delicats o més crítics o més subjectius per anar controlant la seva evolució.
Molt bé. Crec que hem tocat els aspectes més polèmics. No sé si tens pensat votar vermell o tindries pensat votar vermell en un altre dels punts o no, o només en aquest del tema
sí.
De l'Espai Barça.
Jo votaria vermell en el tema del Barça Studios perquè em sembla un punt crític. Vendre una participació de Barça Studios em sembla un error històric. És vendre una part dels actius del club, és vendre una part de la productora audiovisual del club. I el futur és audiovisual, tots ho sabem, el futur són els continguts. Per tant, entenc la necessitat de diners frescos pel club, però crec que hauríem de vendre una altra cosa i no pas això. Per tant, jo crec que seria l'únic punt en el qual si fos compromissari, que no ho soc, per desgràcia meva, votaria en contra.
Molt bé, Marc. Escolta, com valores la feina que està fent Laporta i el seu equip en aquests primers mesos a la presidència?
Bé, jo crec que en general fan el que volen, per a bé ni per a mal. No tenen massa més marge del que estan fent. Sí que hi ha algunes actuacions, sobretot en les formes i algunes coses en el fons, que podrien cuidar-se més o es podria fer una mica més, diguem-ne, més contundent o més valent, però en general estan molt lligats de mans i peus, jo crec que tots ho entenem. Venim d'un desastre absolut i hem de ser comprensius. Ara, comprensius no vol dir xecs en blanc, no vol dir mirar un altre cantó o no vol dir que pugui passar de tot.
Perfecte. Marduk, Manifest Blaugrana, gràcies per atendre'ns com sempre. Anem parlant, una abraçada forta.
Una abraçada.
Adéu, que vagi bé.
Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar. Compara y contrata con precios garantizados y asesores certificados. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología con más de 30 centros en España, te aconseja evitar la fatiga ocular iluminando bien el lugar de trabajo. Descubre más en miranza.es.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 25 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. De seguida farem el debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella per parlar bàsicament de la notícia del dia, la renovació de Pedri fins al 2026. Però volem començar a mirar una mica cap al rival del Barça del proper diumenge, cap al València. I ho fem de la mà del nostre company, el Fermín Rodríguez. Fermín, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què tal, com estàs? Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé. Estim ara en un acte de la selecció espanyola, de veterans de la selecció espanyola, que va fer una espècie com de xira, no? Per a un poc ahí honrar a tots els que han vestit en algun moment la camisa de la selecció espanyola. I hem estat així veient amb molts futbolistes, entre ells, per exemple, Robert Fernández, que ha sigut pesa, Guillem Amor, estaven per així de internacionals nascuts a la Comunitat Valenciana.
Fantàstic, fantàstic, Fermín. Escolta, què ens dius d'aquest València, que té els mateixos punts que el Barça, 12 punts, que no sé si va començar molt fort, molt bé la Lliga, i que ara s'ha aturat una mica, Fermín.
A veure, el València, el que sí que ha canviat és que ara competís respecte al de la temporada passada. No sé la imatge que donen al Camp Nou, si serà la de Sánchez-Pizjuán, que per a mi és la més dolenta que ha donat al llarg de tota la temporada, però sí que és de veres que de la mà de Bordalàs el València comença a semblar-se més a l'equip que un poc té o construís la identificació de la graderia, no? Jo crec que en això el Barça està molt lluny, però el Barça, òbviament, té major potencial de millors futbolistes i juga a casa. És a dir, jo com a favorit, siga com siga la classificació, els punts, sempre donaria el Barça al Camp Nou com a favorit, i el València sí que és de veres que crec que té una oportunitat bona de fer un col damunt la taula i d'intentar pues revaloritzar-se en la Lliga.
Sí, jo no l'he vist tots els partits, ni molt menys al València, recordo el dia del Madrid i algun dia més, i la impressió que vaig tenir és que és un equip com els equips de Bordalàs, un equip sòlid, intens, però que a més em va fer la sensació de que jugava bé a futbol.
Sí, sí, és que al final, quan tens futbolistes com Carlos Soler en el centre del camp, quan tens futbolistes com Gonzalo Guedes, tens ferramentes per a que el xavi de l'equip no sigui arruïn. Jo crec que este València defensivament és un equip que competís, és de veres que pot estar millor, que ha encaixat més gols dels que aborda les que agradaria, però que en la pilota és un equip que té les idees molt clares i que té futbolistes per a fer mal, sobretot els dos que jo t'he dit per a mi són els que marquen diferències en l'actualitat, que són Gonzalo Guedes i Carlos Soler. Per cert, el València torna a l'11, igual que José Luis Gallà, després de lesionar-se i d'estar fora els últims partits, amb la qual cosa jo crec que les opcions del València, sens dubte, de donar millor imatge, de poder competir millor el partit, també augmenten.
Del futur de Gallà es parla molt i periòdicament veiem que se'l relaciona amb el Barça. No sé com acabarà aquesta història.
Sí, al final José Luis Gallà la rata pena d'este València, de l'escut, i Carlos Soler són un poc els sostenidors de l'ADN del club. Els dos són futbolistes joves, els dos són futbolistes que en les roïnes han demostrat la seva categoria, Rufo. En les roïnes han demostrat la seva categoria i que és normal que estiguen en l'agenda de tots els clubs importants europeus, a banda perquè n'hi ha una cosa que jo crec que alimenta tot això. Tu saps que el València de Piderlin a dia d'avui és un club venedor. I, clar, no t'estranyaria pel que han fet en temporades pròximes que pogueren desfer-se de dos, tres sols com tenen.
Sí, sí, perquè aquí, Fermín, estem parlant els últims mesos molt de la situació econòmica del Barça i del tema del fair play, però qui tanca el rànquing d'aquest fair play financer és el València, que té 30 milions, no, em sembla?
Sí, sí, el València és l'últim. Crec que el Llevant, imagina't els equips de la comunitat que tanquen un poc aquesta classificació, però sobretot preocupant del València, que és un club gran en una història tremenda i que al final de la mà de Peter Lim, que venia així com el Messias a salvar el club, pues està l'últim en quant a fair play financer.
Està il·lusionada per això la gent amb el nou projecte amb Bordalàs i tal, o què? Allà.
Sí, 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 sí. La graderia torna a identificar-se amb este València i per a mi el més important que que el Beren contra el Madrid. El València al Madrid el va posar contra les cordes, però a mi va mereixer guanyar el València aquell partit contra el conjunt d'Ancelotti, i és de veres que va ser un partit per a mi que demostra que el València ha tornat a esta lliga i que en un poquet de paciència en Bordalàs, i si realment no fan una política de venda, jo crec que el València enguany estarà en Europa i la temporada que ve, perquè no aspirarà a clavar-se en Champions una altra vegada.
Perfecte, veurem. D'entrada, què passa el diumenge al Camp Nou. Fermín Rodríguez, com sempre, gràcies. Fins una altra, que vagi molt bé. Adéu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Capitán de la nave, José Luis Gil, bona tarda.
El capità del Trident,
Mauricio Roberto de la nau del PSG.
Sí, senyor, Mauricio Roberto Pochettino Trocero, Protagonista anit als micròfons del partidazo.
Pochettino Trocero, es diu.
Mauricio Roberto Pochettino Trocero.
No sabia el segon cognom.
Original de Murphy, Argentina.
Això sí.
Sí, senyor, és el que comanda el Trident del futbol europeu, Hi ha molts tridents, però ara mateix és indiscutible que la combinació Messi-Neymar-Mbappé és la que més crida l'atenció. Doncs molta estona ahir al partidazo amb Juanma Castaño per parlar de moltes coses, entre d'elles, evidentment Leo Messi, un Messi que Pochettino confia que tan bon punt s'acabi d'adaptar al futbol francès, doncs arribarà als mateixos registres que tenia el Barça, complet completament oblidat l'episodi d'aquell canvi, d'aquella substitució i la carona que li va posar el futbolista al seu entrenador, i per Pochettino, indiscutible pilota d'or, l'argentí, per davant de Lewandowski i de Cristiano Ronaldo. Un Pochettino que va al·lucinar quan en qüestió d'hores va saber que Leo Messi acabaria signant pel Paris Saint-Germain.
Yo creo que todo el mundo también había asumido que Leo iba a seguir en el Barcelona, ¿no? Y después la realidad cuál fue, no estoy desvelando nada nuevo, todo fue muy rápido, ¿no? A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad, ¿te gusta o no te gusta?
Joder.
No, y ahí comienza la gestión. Cada noche me llamaba Leonardo, me decía, bueno, así está la situación.
¿Y estaba entre vosotros y quién?
Yo creo que en el momento que existe la posibilidad de Paris Saint-Germain, creo que Leo decide venir aquí.
Qüestió de 3 a 4 dies. No creu Pochettino que Neymar sigui el més difícil de gestionar d'aquesta tripleta. Li respecta molt i, sobretot, no vol entrar en el que és la peculiar vida privada del futbolista brasiler. I sobre Mbappé. Millor dit, sobre el futur d'Mbappé. Pochettino confia, és optimista. Creu que el Paris Saint-Germain podria tenir arguments per retenir Mbappé a França i que no acabés signant per un altre club com per exemple el Real Madrid.
Kylian tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, 22 años, con un gran potencial. Y quién pensaría, ¿no?, que el París no quiere que continúe aquí por muchos años más. Es lo normal que el club va a intentar de convencerlo y de seducirlo para que esté aquí. Yo creo que el Paris Saint-Germain como club tiene la esperanza y tiene, creo que, la capacidad también para seducirlo, quedarse aquí y ser feliz y disfrutar del fútbol.
Candidat per la pilotador Leo Messi, candidat per la Champions al Chelsea. Segons Pochettino, perquè, ojo la frase, per el Paris Saint-Germain tiene que ser un sueño ganar la Champions y no una obligación. Bueno, ell sabrà.
Amb l'equip que té, no? Una obligació potser no, perquè ningú està obligat, evidentment, i en futbol poden passar mil coses, però...
Ara vas...
El gran favorit.
Ara vas i li dius al Sheik.
Ara vaig. Ara vaig al debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
La tertúlia dels dijous, la tertúlia del Pedregam, el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Ara us pregunto per Pedri, que és la notícia del matí, la notícia del dia, però ara que parlàvem d'Mbappé, clar, jo pensava l'altre dia, Dani, si a Messi li queden 2 anys de futbol a primer nivell, si Neymar està dient que després del Mundial de Qatar, que ja no sap si el cap li donarà per jugar gaire més a futbol, dic, home, aquests han d'abocar-ho tot a la renovació d'Mbappé, si no, igual en, sí, en dos anys es queden sense figures.
Es queden sense res, no, és que ho faran tot. Jo, el que passa és que no sé el jugador si està ja fart i la seva convicció d'anar al Madrid és innegociable i és molt gran, però que el PSG farà el que... O sigui, en fi, anava a dir coses que no es poden dir per ràdio, però vull dir, farà, matarà, sí, assassinarà... posarà tota la ciutat a disposició d'Mbappé i després està, si el jugador és fort des del punt de vista madridista i es manté la seva convicció, però jo no ho veig tancat ni molt menys, i és el que tu dius, o sigui, l'època de Messi i Cristiano ja ha passat i ara és l'època d'Mbappé i Haaland, vull dir, mai ha estat l'època de Neymar, per tant jo si fos el PSG ho tindria clar.
Junior.
Bueno, discrepo amb l'últim comentari.
Ja ho sabia.
Home, és que comparar l'època...
Quina època ha estat? És a dir, quan ha estat en quin any ha estat Neymar el millor jugador del planeta? Mai. Per mi, mai.
No parlo de Ney. Parlo de marcar una època futbolística entre Mbappé i Haaland. I això no... És un insult al Cristiano i al...
No, home, no, ningú diu que estigui al mateix nivell. Però vull dir que...
Era una matització del comentari
d'una nova era de Haaland i Mbappé. No... Vull dir una cosa que no vull que se'm malinterpreti, però per mi seria una alegria pel futbol que l'Mbappé acabés al Madrid. I la matitzo. La meva experiència em diu que avui dia els jugadors han perdut l'estima per la samarreta que existia anys enrere. I no és cap secret que tens no sé quants jugadors de la cantera del Barça que són del Madrid, però que en tenen amb 14, 13 anys que la seva feina és el futbol i que són professionals i que porten la samarreta del Barça i que són els que els hi paguen o els que els hi han presentat un millor projecte professional i no els importa defensar aquests colors amb 13, 14 anys, el qual em sembla una bogeria, perquè jo quan tenia 13, 14 anys hagués matat pel Barça. Val. Doncs si extrapolo aquest sentiment al d'un jugador com l'Mbappé, on té pràcticament el món i tot el poder econòmic dels qataris a les seves mans i vol premiar la seva passió o el seu amor per uns colors molt lletjos, per cert, perquè el color blanc és molt, molt soso. Doncs,
és absència de color, de fet.
Correcte.
Sí, doncs al final és una llum d'esperança dintre del sentiment del que hauria de ser el futbol.
Que maco, que romàntic i que poètic, Júnior.
Gràcies.
No, t'entenc el que dius, sí. Bueno, t'ho has sentit. Jo no vull que vingui al Madrid, però prefereixo un tio que tria els colors que la pasta. Vull dir, sí,
però, dit això, crec que el PSG s'està complicant molt la renovació del jugador.
Ja.
Crec que el temps juga en favor del Madrid.
Home, tot el que ens apropem a l'1 de gener sense que hagi renovat, doncs és bo pel Madrid, no?
Però ningú creu que apareixerà algú més? És a dir, és només Madrid o PSG? O el Liverpool,
jo crec
la Premier...
Sí. Jo crec que es queda el PSG o el Madrid. Però,
no sé. Totalment.
Però no, a mesura que s'acosti el final del contracte, jo crec que apareixeran...
Home, que hi haurà algú més que ho intentarà, és possible, però...
Crec que ara mateix és una història entre... l'amor per uns colors o per un ideal d'un somni que has perseguit des de petit contra els diners i l'estabilitat i tal.
A veure qui guanya.
Molt bé, escolta, Pedri, 2026, suposo que coincidirem que és una magnífica notícia perquè el Barça, estant com està, Dani, s'ha de dedicar prioritàriament a retenir el talent que té.
Sí, sí, evidentment. No? Una altra cosa, si és exagerada la clàusula, la duració, tot això, però és una molt bona notícia. Vull dir, Pedri només ens ha ensenyat un any, que passa que ha estat un any molt bo, és l'únic candidat a la pilota d'or que té el Barça a la llista, a part de Messi, que bona part del que ha fet és amb la samarreta del Barça, però més enllà d'això, que és una anècdota i és un detall, que passa que coincideix en el temps més o menys en la mateixa setmana, el Barça fa bé de renovar Pedri, i després aquí s'obre un debat que no crec que puguem fer avui, perquè és molt llarg, de qui és a dir, quin serà el mig del camp titular del futur nou gran Barça, no?
Perquè... Home, el podem dibuixar a curt termini.
És que hi ha molts.
És que ara entra Gavi com un avió.
Està Pedri, està De Jong, Està Nico, vull dir, aquí has d'anar triant,
sí.
Està Riqui Puig, si algú encara hi creu que amb un canvi d'entrenador pugui tenir importància, no? Vull dir que...
Perdoneu la meva ignorància, Dani. O sigui, han publicat o se sap quines són les condicions econòmiques de la renovació del Pedri?
Quan guanyarà, per exemple?
Quan guanyarà... I
no, la clàusula 1.000 milions. Quan guanyarà, no, quan guanyarà, no.
La clàusula es negociaria. Quants
anys de contracte
26.
Li quedaven?
Ah, bueno, li quedaven. Mm-hmm. Doncs ara mateix no t'ho sé dir, no, però... Sí.
Un o dos, li deuen.
Sí. 24? Sí. Fins al 24?
Sembla que sí.
Tant, sí?
Val. Sí? Sí. Vale. Sense saber els números de contracte, no podem valorar si és una bona o mala gestió. I ara parlo des del punt de vista professional. Com a soci, com a simpatitzant del club i com a aficionat, et diria, hosti, excel·lent, per renovat per 6 anys. Però amb vistes del que ha fet el president en el passat, és un perill. Perquè què farem l'any que ve quan el nivell del Pedro pugi? O s'estanqui?
El 22 acabava, perdó.
Veus? Sí, sí, és que em semblava que era més d'hora. No està clar, ara Gavi...
Sí, sí.
Bueno. Pues depèn dels números, ben renovat.
Sí, que hi havia la clàusula
segur
aquella
que, no una...
que el Barça podia ampliar dos, saps?
Amigo.
De forma unilateral, vale. I tal.
Vale, doncs pues sí. Aquí vaig. Sí. Una bona negociació hauria sigut executar la clàusula de renovació, on tinc entès que han pagat uns diners per aquesta clàusula, i per tant és executable, i a partir d'aquí negociar amb calma quan tens tant temps per endavant.
Bueno, Junior, una pregunta. Creus que pot tenir el Barça dificultats per retenir... Ara vol fer, després de Pedri, vol fer Ansu, Araujo i Gavi. Bueno, sí, al marge de Dembélé i tal, però em refereixo d'aquests joves de la Pedrera. Creus que pot tenir dificultats reals per retenir algun d'aquests?
No.
No, o sigui, no, es quedaran tots.
Es quedaran tots els que ells vulguin. I més amb el Mendes pel mig. Aquí faran... Bueno, no ho sé, però jo ho veig molt fàcil. Però repeteixo, si l'Anso té una clàusula on pots automàticament, perquè ja es va preveure, no, si tu evolució va bien, te alargaremos el contrato 2 anys más. Sí. I això ja s'havia previst. I té unes condicions correctes, per què no l'executen? I llavors comencen a negociar a partir d'aquest contracte. Ah, vale, però el jugador vol més. Vale. Qui mana el club? El club o els jugadors?
Sí, sí, hauria de ser el club.
Sí.
Vale.
Sí, no és que l'altre dia...
No és més fàcil pel club renovar, o sigui, fer una negociació millor o més exitosa tenint una miqueta de força? Jo, de moment, te renuevo. Ja està renovat. Mira hasta quan tenemos tiempo.
Sí, però tot és una qüestió de por.
Anar fent renovació any a any. No, o sigui, ara em poso a la pell de gent. Ara em fico el traje de gent. Hòstia, perfecte, vamos a renovar ahora tal, o a Pedri, no sé què. I l'any que ve, si milloren, pues encara demanarem una altra renovació.
Home, sí, home, és que, Júnior, si fossis la gent de Gavi, per exemple, no és el mateix negociar fa 15 dies que ara, quan el xaval ha debutat amb l'absoluta i ha fet dos partidarros contra França i Itàlia, per exemple, no?
Evidentment. L'any que ve, què farem?
M'esteu acollonint perquè estic veient ja una altra escalada de renovacions.
Estil
el que va passar amb Busquets, Jordi Alba i tot això.
Exactament. I això s'acumuli. Ja va passar perquè... en el passat.
No arribarem a això perquè el llistó ha canviat. Bueno,
tu mateix has dit, si ets el representant de Gavi, sí, què fas? I després el de Nico, quan vegi això, què farà? I després, imagina't que canvies d'entrenador i ve Xavi i Riqui Puig juga, el representant de Riqui Puig què farà? I clar, és veritat.
Exactament.
Però clar, a la vegada què has de fer? Has de no renovar Pedri i tenir la por de que
si no, pots fitxar, has de centrar-te en retenir aquests.
No, executar la clàusula, el que tu dius, Junior, executar la clàusula.
Però a partir d'aquí comences a negociar.
Clar, però el jugador no vol. El jugador no és tonto. He fet un any que ho he jugat tot, Eurocopa i tal.
Em sembla molt bé que no em vull posar en contra dels jugadors. Ara estic posant-me el barret de dirigent del club. El jugador, en el seu dia, quan no era ningú, entre cometes, va acceptar firmar un acord
on
tenia unes condicions per uns anys, i si anava bé, signava una renovació per 2 anys més amb unes condicions millors. Oi que en aquell dia es va acceptar això?
Sí. Completament d'acord amb tu.
Ja està. Doncs això és el que crec que els dirigents haurien de fer.
Sí, sí.
Quan està tot establert, executa la tasca, tal. Que et mereixes una renovació o que vols renovar per estar més tranquil i tal, parlem-ne, però parlem-ne amb calma, no aquí amb el ganivet. El coi que sembla ara aquí que si no renovem s'acaba el món.
Molt bé.
Senyors, si no, sí. Acabarem amb el que estem dient. Cada any, bueno, pues ara, oye, renuévame a mí. No, y este año me merezco porque no sé qué.
Sí, sí.
I al final acabes tenint a l'Umtiti sense mercat i, en fi... No, però
que era una bona notícia, era una bona notícia.
Sí, exacte, va, vinga,
no ens va. Hem començat molt contents i acabem més preocupats, però en fi, no, acabem pel pedregà, com ha d'acabar aquesta tertúlia?
Com ha de ser?
Com ha d'acabar aquesta tertúlia?
Intento posar seny i explicar les dues postures. Genial, des del punt de vista del jugador i del representant, que jo sóc representant i que jo faria el mateix, i l'altra postura de club, que jo no l'entenc, que per mi encantat. O sigui, tant de bo fossin així amb les meves negociacions.
Senyors, ho deixem aquí de moment. Dani Júnior, gràcies.
Un plaer.
Igualment, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.
Koeman resisteix, però els resultats dictaran sentència. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, a partir de les 9 de la nit des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, València.
Rubén Martín, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Vinga, anem amb la informació de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Bona tarda.
Avui per sentir Didac Vila.
Sí, se acerca el partido contra el Cádiz el lunes, recuerdo, en Cornellà, donde el Espanyol buscará la segunda victoria consecutiva, algo que no ha conseguido de momento durante la temporada, después de la conseguida antes del parón contra el Real Madrid, lo cual daría un impulso al equipo blanqueazul de cara a alejarse de los puestos peligrosos y, además, reafirmaría la buena dinámica en la que parece haberse establecido el equipo de Vicente Moreno. Esto lo confirmaba Didac Vila a los medios del club.
Continuar sumant 3 punts seria, bueno, és importantíssim per nosaltres. Fa que, bueno, que tothom estigui molt més feliç, que tothom li surtin les coses molt millor i esperem continuar amb aquesta dinàmica. I, bueno, ho tenim amb les nostres mans, davant de la nostra gent, així que a por ello.
El Cádiz es 15º, con solo 2 puntos menos que el Español, pero ha sacado un punto más fuera que en casa, es decir, más peligroso a domicilio. Además, se hace fuerte en las jugadas de estrategia. Lo confirma también el propio jugador David Vila.
Sabem que és un equip que viu del contraatac, de les pilotes parades, que no et pots despistar ni un moment perquè aprofiten aquest petit fallo per fer-te el gol.
Por primera vez en Cornellà Prat podrá haber lleno, su aforo sin restricciones, aunque es difícil que un lunes a las 21 horas y contra el Cádiz, con todos los respetos, pueda haber una buena entrada.
Això a l'Espanyol, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Què diem del Girona?
Doncs mira, que falten 2 dies per aquest transcendent Girona-Osca i que el Girona serà el primer dels equips catalans del futbol professional en disposar del 100% de l'aforament, en aquest cas a Montilivi, perquè cronològicament el Girona és el primer dels 3 catalans, Barça, Espanyol i Girona, que actua. Treballant a la vinya, el conjunt de Mitchell, tots els abonats podran accedir a l'estadi amb abonament, òbviament, i seient habitual. I en quant a noms propis, que sapiguem, perquè el club no revela molta cosa, no hi ha ensurts d'última hora, és a dir, no hi ha lesionats, més enllà de saber si Ramon Terrats, que es va retirar el 39 de l'últim partit, pot ser de l'11 i pot formar l'11 de Mitchell, és un dels habituals, i també a veure, no sé si Juncà, però sobretot Calavera, pot ser un dels jugadors que recuperi Mitchell de cara al partit de dissabte.
Perfecte, i una cosa més, per tancar el bloc de futbol, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que juga el Barça femení, partit de Champions aquesta tarda.
A 7:15 a Dinamarca, el Barça haurà de superar el hàndicap de la gespa artificial a l'estadi del Queje. Un altre hàndicap serà la baixa de la capitana Alexia Putellas, que ja es va quedar fora de la convocatòria per una contusió al bessó dret. Tampoc havia viatjar catacoll per una amigdalitis. Jonathan Giraldes podria fer rotacions després d'una setmana intensa. Sí que tindrà a Shisato Shoala, la nigeriana, que va estar a punt de marxar fa uns mesos i que ara viu un moment dolç. Va participar en 3 dels gols contra l'Arsenal a la primera jornada de Champions i ha marcat en els últims partits, en els últims 6 partits. Per cert, que la Shisato acaba contracte aquest 30 de juny. Jonathan Giraldes explica que tant la nigeriana com la resta de companyes volen seguir creixent.
L'única opció que tenim de tornar a guanyar és que aquestes jugadores siguin millors jugadores que la temporada passada. Això passa perquè cada entrenament intenten superar-se i també tenen la sort de poder entrenar contra les millors jugadores, per tant és el millor escenari possible perquè puguin millorar dia a dia. I la conseqüència és que l'equip es pugui beneficiar d'això. Han de competir cada entrenament com si fos l'últim perquè després el partit pugui sortir de la millor manera possible.
El Barça que busca el liderat d'aquest grup C, ara el líder és el Hoffenheim, que té millor gol average i aquesta nit visita l'Arsenal.
Gràcies, Sílvia. Adeu. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar el peso institucional es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid, pero vamos a ver qué Madrid
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dígame.
Hola Luis, voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que
tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, lavadoras, portátiles.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Y entregas en 24 o 48 horas. Y en miles de productos en 2 horas.
Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Super tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim diverses coses. Comencem per la victòria del Barça a l'Eurolliga d'un punt davant Olympiacos.
Sí, a la pròrroga, una victòria, un triomf molt treballat del conjunt blaugrana i de prestigi, perquè el conjunt grec fins la derrota d'ahir no havia perdut en cap dels dos partits anteriors. 79 Barcelona, 78 Olympiacos. Va tancar el partit el capità Pier Oriol amb uns tirs lliures i va funcionar i molt bé la societat Mirotić. 22 punts, 21 a la segona meitat, Calates, 13 rebots i 7 assistències. Ho podem resumir en mal joc del Barça, bona victòria. Sarunas, Jasikevičius.
Creo que hemos ganado partido jugando bastante mal. Yo creo que sobre todo no estando muy acertados, pero hemos ganado. Hemos sacado un poco partido por nuestro talento individual. No hemos hecho las cosas bien como bien, pero hemos ganado. Esto es lo más importante. Como he dicho, vamos a jugar muchísimos partidos a lo largo de temporada. No vamos a jugar bien todas.
Victòria que deixa el Barcelona com un dels 3 invictes de l'Eurolliga. Un Barça, Batllori, que s'instal·la avui a Mònaco perquè, com tenim doble jornada d'Eurolliga, li toca jugar demà a casa ahir, demà visitant un Mònaco en aquesta quarta jornada de l'Eurolliga, on és dubte Mike James. Ahir al Mònaco es va enfrontar i va perdre davant el Real Madrid. No va acabar el partit lesionat. Mike James, estem pendents de l'abast de la lesió.
També va guanyar el Manresa, la Champions.
Sí, bona victòria, eh? I ple de triomfs del Baxi Manresa en competició europea. Segona jornada de la tercera competició europea en importància. 68, Japó, el Jerusalem. 73, Baxi Manresa. Aquesta victòria, òbviament, aparca la derrota, la patacada a la pista del Joventut de Badalona amb aquest menys 44 pel conjunt del Bages. 23 punts de Silvén Francisco, que és una de les cares noves del Baxi per aquesta temporada. Bon treball en defensa del capità Guillem Jou. I la propera cita, Europa, nova visita, nou desplaçament, Pinar Carcillaca, el dimarts 26 d'octubre. Partit europeu pel Baxi Manresa.
I avui torn per l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina.
Sí, segona jornada, 19:30, dos quarts de vuit a la pista de l'Esquio italià, un Espart Girona que buscarà la primera victòria a Europa. Laura Antoja és tècnica assistent de l'Uni.
L'Esquio és un rival molt difícil, a més juguem allà, que això ja ho complica encara més. Es va apel·lar al València a la prèvia. Veient tots els partits que ha jugat, doncs estan jugant un bon bàsquet, tenen un grup molt sòlid ja que ve de l'any passat, assisteixen bé, passen bé. Per tant, és un equip que nosaltres hem d'estar molt bé.
63-68 va perdre l'Espart Girona en el debut de la competició, l'Eurolliga davant el Sopron hongarès, i és una setmana complicada, perquè ve de perdre davant el Campus Promete, té aquest desplaçament a Itàlia davant l'Esquio, avui, insisteixo, 19:30, i després, per tancar la setmana de tres partits, rep el Leganés.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I ara en vol, Juan, que tenim partit amb morbo a la Champions, al Dinamo de Bucarest de Xavi Pascual, visita avui al Palau.
Sí, un Xavi Pascual que firmó por el club rumano tras dejar un impresionante bagaje como técnico azulgrana en los 12 años que estuvo al frente del primer equipo, logrando 50 títulos. Especialmente memorable fue la última temporada en la que ganó los 61 partidos que disputó, alzándose con los 7 títulos posibles. Sensaciones de Pasqui antes del partido.
Ja veurem el que sentiré demà. M'imagino que quan estigui a prop del Palau, doncs serà diferent, perquè no l'he trepitjat des del darrer partit que hi va haver-hi, no? Però ara mateix, només pensant en això, que és un partit i tinc moltes ganes de veure, sobretot de veure el meu fill.
En lo deportivo y después de la derrota en la pista del Vesprem, el Barça está obligado a ganar al Dinamo, un equipo emergente, pero que según Pascual todavía es irregular y se encuentra lejos para poder competir contra un rival como el Barça, de una entidad prácticamente inalcanzable para su equipo. No obstante, los rumanos ya han dado un aviso al imponerse al Kielce en Bucarest.
És imbatible, depèn de per qui, no? Per nosaltres és un partit molt complicat. Evidentment mai renunciarem a res, però hem de saber on estem. Un equip que no perd des de fa molt de temps a Champions a casa, doncs és molt difícil, no? És una quimera, pràcticament, per nosaltres, però intentarem donar el màxim del que tenim i intentar estar en partit, és la idea.
Zindrić sigue de baja en el Barça. En los rumanos juegan los ex-barcelonistas Sorendo, Gurbindo y Alex Pascual, hijo de Xavi. El partido 20-45 en el Palau Blaugrana. Esta es la cuarta jornada de la Champions. El aforo sigue reducido al 40% porque las restricciones se levantan mañana.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Tanquem amb una punta a Motor Hill perquè aquesta tarda comença el Rally Catalunya.
Sí, senyor, un Rally Catalunya que ha viscut el tradicional Shakedown. Què és el Shakedown? El Shakedown és un tram de prova, de reconeixement del territori en aquesta edició íntegrament d'asfalt d'aquest Rally de Catalunya a través del Coll de la Teixeta, que ja ha marcat les primeres cartes per Sebastián Ogier, que ha estat el millor amb 2:33.6 per davant d'Elfin Evans. Recordem, si Ogier suma dos punts més que Evans en aquest Rally, s'haurà proclamat matemàticament campió del món a manca d'una prova. Quart, Dani Sordo, desè, Nil Solans, en el seu debut en màxima categoria en aquest World Rally Car.
Hill, superstar!
És curiosa la història de Pedri perquè pel compte de Twitter del Barça en anglès, it's done. Està fet, molt bé. Pel compte de Twitter del Barça per a les Espanyes, hay Pedri para rato. I pel compte de la Barça de Twitter en català, com el Barça en lloc. Tres versions molt diferents.
Sí.
M'he ficat en el subconscient del community manager del club, que crec que el que volia dir era això.
Ellos tienen a Pedri.
Pedri.
Y nosotros.
Pedri.
También.
Todavía queda mucho, mucho trabajo y esfuerzo.
Això, que Ellis Ellis, que Pedri es queda al Barça, que hi ha molta crisi i molt d'això, i que no... Per cert, història curiosa. Demà juga l'Andorra, partit de primera federació. Hi havia convocada roda de premsa d'Eder Sarabia.
Sí.
Un quart de quatre a l'estadi, a la sala de premsa de l'Estadi Nacional. Contramissatge. No pot ser a la sala de premsa de l'Estadi Nacional. Per què? Perquè hi ha roda de premsa de l'executiu d'Andorra. Ah, caram, no... La farem a peu de gespa. Contramissatge del community manager del grup de premsa que segueix l'Andorra. No, no, que no serà un quart de cinc, que serà a dos quarts de sis de la tarda. I per què? Doncs perquè ha dit el govern que no es poden fer les dues rodes de premsa al mateix temps.
No es poden contraprogramar.
No fos cas que tothom anés a veure Eder Sarabia i ningú anés a veure els acords del govern del Principat. Coses que passen en el país on viu Ivan Álvarez. El tenim per aquí a la redacció.
Home, ara el vaig abraçar.
Sí, senyor. Última hora, Batllori.
Última hora.
Xiularà el Barça-València.
Mateu Laoz.
No! Jesús Gil Manzano! No, però gairebé l'encertes, perquè a Mateu Laoz li han donat l'Espanyol Càdiz, a Cornellà Prat. S'ha presentat la propera edició del Tour de França. 6 etapes planes, 7 accidentades, 6 d'alta muntanya, 5 finals en cim, 2 contrarrellotges individuals, torna a l'Alpe d'Huez al recorregut de la prova francesa, que, per cert, avisa avui com la justícia francesa li ha condemnat a 4 mesos de presó a aquella senyora que en el vell mig d'una etapa doncs va sortir amb una pancarta i una mica més i forma la Mundial. Que prou mundial va formar, la dona amb la pancarteta.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Batllori.
Les 4.